Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. D'aquí una hora, Jordi Basté us saludarà des de l'Auditori 11 al costat del director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra. Tots dos moderaran el primer debat de campanya organitzat conjuntament per RAC1 i per La Vanguardia. Però abans, un dels arguments que va utilitzar Joan Laporta per justificar la difícilment digerible continuïtat de Xavi va ser el seu amor pel Barça. En un món com el del futbol, corcat pels dementors del negoci, la passió per uns colors és un dels últims reductes de puresa que queden. Que un entrenador o un jugador pugui fer carrera al club de la seva vida és motiu d'orgull. Però quan aquest amor es converteix en xantatge, el sentiment s'embruteix. Últimament, el Barça viu una fase emotiva desbordant. A falta de futbol, el club i l'afició s'han entregat a un relat èpic, gairebé màgic, que genera estats d'ànim volàtils. Es passa de l'excitació a l'ansietat i de l'ansietat al desencís en qüestió de minuts. Quan millor li ha anat al Barça és quan hi ha imperat la raó i el joc, i els discursos esotèrics i les proves de fe n'han quedat al marge. Les llàgrimes de Laporta a la roda de premsa d'ahir recorden inevitablement les de l'època de Núñez i les apel·lacions al patiment de Gaspar com a argument d'autoritat. En una societat espectacularitzada fins a les entranyes, obsessionada amb allò que és autèntic, costa destriar l'emoció sincera del màrqueting. Aquest ha estat un dels debats de les últimes hores arran de la carta de Pedro Sánchez i de la professió d'amor a la seva dona. La prostitució del sentiment ens ha situat, sense voler-ho, en un escepticisme molt probablement injust davant d'un cas palmari de persecució política amb les pitjors arts. Una prostitució a la qual han contribuït els polítics, que ens estan endurint la pell i que ens està condemnant a un estat de suspicàcia permanent. El xantatge emocional i el mercadeig de sentiments sempre tenen conseqüències negatives. En un moment en què es vol posar al centre la salut mental, els líders fan bé mostrant-se vulnerables? És encertat continuar sentimentalitzant les institucions o cal aïllar les emocions de la gestió? El trencament de Pedro Sánchez, el plor de Laporta, la susceptibilitat de Xavi contribuiran a una revolució ètica o afegiran encara més confusió a aquesta era de capitalisme emocional? Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres 26 d'abril del 2024.
I avui s'espera un matí de més clarianes i algunes boires, i a la tarda xàfecs al centre i al nord del país, i aquest cap de setmana s'esperen pluges a tot arreu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es mantenen dos carrils tallats a la B20 a Tiana, al Maresme, per un accident a primera hora d'aquest matí que ha obligat a tallar la calçada. Encara hi ha congestió en 2 quilòmetres en sentit Mataró. A la P7 a Constantí ja s'està normalitzant la situació després d'un accident que també ha obligat a aturar la circulació, tot i que encara hi ha vehicles al voral i a només 0,5 quilòmetre de lentitud en sentit sud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Pràcticament totes les mirades estan centrades en un punt molt concret, la Moncloa. Allà s'hi ha bunqueritzat Pedro Sánchez per decidir si dimiteix o no. S'ha donat de temps fins dilluns, mentre el president espanyol intenta aïllar-se de tot i de tothom per reflexionar, defensors i detractors juguen en les seves cartes. Uns, bàsicament el seu govern i el PSOE, li demanen que es quedi. Els altres, sobretot la dreta política mediàtica i política, que faci les maletes i que plegui. Anem per parts. Des del PSOE mouen cel i terra per intentar convèncer Sánchez perquè continuï. Tothom vol que segueixi i així ho expressen des del partit i també tots els seus ministres en bloc. Però ningú s'atreveix a dir què passarà dilluns, almenys públicament. Tant la cúpula dels socialistes com les bases del partit fan mans i mànigues per intentar que el seu líder no s'arronsi davant les persecucions de la dreta i l'extrema dreta a la seva dona, Begoña Gómez, a qui s'investiga per presumpta corrupció. Ara bé, segons El País, a Ferraz s'hi respira moltíssima inquietud. Asseguren que Sánchez no menteix, que l'anunci no és cap maniobra política i que està molt tocat anímicament. Reconeixen que no tenen ni idea de quina serà la seva decisió final. A la Moncloa hi ha molt secretisme sobre l'activitat de Sánchez. Fins i tot les seves xarxes han emmudit, unes xarxes que ni tan sols administra ell perquè la majoria les fa el seu equip. No es veu amb cap polític, només amb membres de la seva família, tot i que està rebent una allau de missatges de suport de bona part del seu entorn. Un suport que també s'ha traslladat als carrers. Aquesta nit, més de 300 persones s'han concentrat davant la seu del PSOE a Madrid per demanar a Sánchez que no plegui, i les bases del partit han convocat també un parell de manifestacions més per aquest cap de setmana. La primera, demà al matí, també a les portes de Ferraz. Anem cap a Madrid, en té més detalls el Jordi Armenteres.
Sí, no hi ha cap crítica dins el PSOE per tot aquest temps que ha demanat Pedro Sánchez. Es multipliquen els missatges per criminalitzar la dreta i l'ultradreta, però no es posen sobre la taula grans argumentaris per forçar Sánchez a continuar. Al contrari, es diu tímidament. Ahir ho feien només dos ministres del seu nucli dur, María Jesús Montero y Félix Bolaños.
Ahora mismo estamos todos muy concentrados en que la decisión que tome el lunes sea la decisión de continuar al frente de un proyecto imprescindible para este país.
No nos puede doblar el pulso la jauría extremista con mentiras, con bulos y con patrañas para intimidarnos. No sé qué decisión va a adoptar después de este proceso de reflexión. A mí me gustaría, por supuesto, que continuáramos trabajando por el bien de este país.
Però això només eren dues frases de llargues entrevistes a la sèrie Radio Cable, on el gran argument era defensar Sánchez per la manera com està apuntat per PP i Vox i la premsa de dretes. El Comitè Federal del PSOE de demà continua convocat encara que no hi sigui el líder. Hi ha federacions socialistes que han anat convocant concentracions a les portes de Ferraz demà a les 11.
Tot aquest terrabastall que ha desencadenat la carta de Pedro Sánchez toca de ple els socis de govern, com ara sumar Bildu, el PNB, el BNG i Podem, que no volen veure ni en pintura unes noves eleccions. Per això demanen a Sánchez que no llenci la tovallola. També els sindicats li reclamen que no baixi els braços i que continuï al capdavant de la Moncloa. De fet, això encaixa perfectament amb el que llegim avui al País. Segons el diari, en cas que Sánchez decidís sotmetre's a una moció de confiança, ja podria comptar d'entrada amb el suport de la majoria de socis de la investidura. El dubte, segons el diari, és ara per ara què farien Junts per Catalunya i Coalició Canària. Mentrestant, el PP dona per fet que Sánchez no plegarà i ho veu tot plegat com una estratègia electoralista. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, el PP no es creu la missa a la meitat de Sánchez i ni se'n planteja la dimissió. Alberto Núñez Feijóo més té coll avall que si el president espanyol encara una qüestió de confiança se'n sortirà.
Podrà incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Y se lo puedo ahorrar porque es evidente que tiene la confianza interesada de los partidos independentistas. Pero que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario.
Feijóo directament ho atribueix a una maniobra electoral de la Moncloa.
Que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión porque ya no puede hacerlo por su gestión. Pero es que la imagen de toda una nación no puede secuestrarse para ponerla a disposición de la estrategia electoral y judicial del Partido Socialista.
El PP, a més, lamenta que Sánchez, diuen, hagi assumit el discurs independentista contra el lawfare de la justícia.
Qui va més enllà, com és habitual, és Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya creu que Sánchez en realitat està tancat a la Moncloa per preparar una ofensiva.
Su carta es impresentable porque nos sumen una especie de vacío de poder en un estado de paralegalidad y saben realmente lo que está pasando aquí. Que Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes.
Justament el PP de Madrid ha dedicat un TikTok a la carta de Pedro Sánchez. De les imatges que han compartit milers d'usuaris de la xarxa, s'hi veuen les 4 pàgines en què explicava la decisió i al final una fotografia del president espanyol, tot plegat amb aquesta música de fons.
Wow! Oh, oh! Están llorando!
Dale el chupete y dejarán de llorar.
Però espereu, perquè n'hi ha més. Sabeu qui s'ha pronunciat sobre aquest tema i ho ha fet en la mateixa línia que Ayuso? Doncs els jutges. Una part de la judicatura espanyola tem que Sánchez estigui aplanant el terreny per acabar amb la independència dels magistrats. Segons El Confidencial, els jutges creuen que l'objectiu de l'actual govern és aconseguir el control del Suprem. Fonts de la cúpula judicial expliquen al Digital que sospiten que el primer cop de Sánchez serà rebaixar la majoria necessària per escollir els 12 vocals del Consell General del Poder Judicial per així poder controlar l'òrgan dels jutges. I arran d'això donen per fet que aleshores el següent pas serà omplir el Tribunal Suprem de gent del seu entorn. I a mig d'aquestes gesticulacions, qui també ha mogut fitxa és la Fiscalia de Madrid, en aquest cas a favor dels interessos de Begoña Gómez. Ha demanat que s'arxivi la denúncia contra ella perquè no hi veu cap indici de delicte. Ho ha fet recorrent la resolució del jutge Juan Carlos Peinado, que el 16 d'abril i sense notificar-ho al Ministeri Públic va obrir diligències contra la dona de Sánchez i va citar a declarar els primers testimonis. Un jutge que en el passat ja ha protagonitzat alguns casos mediàtics i que té vincles familiars amb el Partit Popular perquè la seva filla és regidora a Pozuelo de Alarcón. Tornem un cop més a Madrid, ara amb el Roger Perciba.
Sí, la petició de la Fiscalia va dirigida a l'Audiència Provincial de Madrid i no al jutge Juan Carlos Peinado, que és qui va admetre a tràmit la denúncia de Manos Limpias. El jutge Peinado farà 70 anys i té permís del Consell General del Poder Judicial per exercir fins que en faci 72. És titular del jutjat 41 de Madrid, però ha intentat entrar a l'òrgan de govern dels jutges i també a l'Audiència Nacional. El 2019 va imputar periodistes de diversos mitjans, entre ells La Vanguardia, per publicar informacions del sumari d'un cas relatiu al CDR. Al final, les imputacions als periodistes es van arxivar. El 2015 va acceptar a tràmit una denúncia de Manos Limpias contra dos regidors de l'Ajuntament de Madrid per unes piulades ofensives que també van acabar arxivades. La filla del jutge Peinado és regidora del Partit Popular a Pozuelo de Alarcón, treballa amb l'alcaldessa Paloma Tejero, que va ser consellera de Díaz Ayuso i diputada del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid durant dues legislatures.
La petició de la Fiscalia d'arxivar la causa contra Begoña Gómez coincideix amb un comunicat de Manos Limpias que ahir us explicàvem, el que admeten que van presentar la denúncia a partir de notícies publicades a diversos mitjans digitals. També reconeixen que aquestes notícies podrien ser falses. El cap visible de Manos Limpias, Miguel Bernat, diu que li toca a la justícia saber si aquestes informacions eren mentida o no. I tot i que la Fiscalia demana arxivar la causa, la dreta mediàtica continua posant més llenya al foc. Recordem que un dels motius de la denúncia de Manos Limpias era que la dona del president espanyol hauria signat suposadament una carta de recomanació a un empresari que després hauria rebut diners d'una adjudicació pública. Això mentre estava al capdavant d'una càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. Doncs bé, avui l'ABC parla amb fons d'aquest centre universitari que asseguren que es va haver de retrocedir molt en el reglament per poder donar una càtedra a Begoña Gómez. Diu que va ser el rector de la universitat qui va voler concedir-li perquè volia tenir bona relació amb el govern espanyol. Sigui com sigui, tot i aquests moviments de les últimes hores, ningú sap què passarà dilluns. Ara bé, la hipotètica situació que tota aquesta crisi acabés amb eleccions, el que podria quedar congelat sine die és, atenció, l'amnistia. Ja hem explicat que Pedro Sánchez en cap cas pot convocar eleccions, però sí que ho pot fer a partir del 29 de maig, un any després de l'última convocatòria. Si fos així i el Senat anés estirant la tramitació de la llei d'amnistia, tot plegat podria quedar en no res, Armen.
Sí, és un escenari, és política ficció, però si acaben quadrant diverses situacions, es pot donar el cas que tot el debat de l'amnistia quedi tombat. El Senat ha forçat el termini màxim per tramitar-ho tot, 2 mesos. No farà la votació final fins al 14 de maig. Aquesta és la previsió, però qualsevol recurs al Constitucional o qualsevol entrebanc ho endarreriria una mica més. Es podria entrar en un buit legal, perquè el Senat suposadament només té 2 mesos per fer la tramitació. El que és segur és que el Senat la tomba, però el Congrés després l'ha de tornar a aprovar. A priori hi ha temps per l'última votació, però una dissolució de les Corts tombaria totes les tramitacions, per més que estiguin avançades, i l'amnistia seria la primera que decauria.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Laura Rossell.
La cara que feia Pedro Sánchez dimecres al Congrés no em sembla que sigui la cara d'algú que tingui un as a la màniga ni d'algú que estigui tramant una tàctica política brillant. Però és inevitable, davant d'aquesta situació insòlita, fer-se moltes preguntes, com ara on queda el sentit institucional del president del govern espanyol, què més hi ha i no sabem darrere d'aquesta carta. També em pregunto si un polític ha de suportar tot el que li caigui al damunt i si hi ha algú que estigui pensant en l'educació, la sanitat, la universitat o les infraestructures. Però deixant de banda suspicàcies, la carta de Pedro Sánchez m'ha fet pensar en Jacinta Ardern, l'exprimera ministra de Nova Zelanda, que va plegar perquè no li quedava energia i allò es va considerar una raresa. També és una raresa que un líder es mostri ara vulnerable, com ha fet Pedro Sánchez, que digui que necessita parar i que es declari en públic com un home profundament enamorat de la seva dona. I a tot això ens trobem davant d'un cliffhanger històric. Ningú havia deixat tant en suspens mai res des de Dallas. Si us plau, que arribi ja dilluns.
Per cert que el cas de Begoña Gómez no és l'únic que s'ha anat enverinant. Avui també tenim novetats sobre el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Llegim a El Mundo que un altre jutge ha presentat un escrit demanant investigar un delicte de revelació de secrets per part del Ministeri Fiscal. És un cas diferent del que es coneixia fins ara, però al fons és el mateix. El Col·legi de l'Advocacia de Madrid ha denunciat que la Fiscalia publiqués la nota de premsa en la qual s'informava del pacte que havia ofert Alberto González Amador per evitar la presó a canvi de reconèixer el delicte de frau fiscal. En aquest cas, el jutge considera que aquest comunicat de premsa perjudica la defensa i el procediment penal de l'empresari madrileny. I més enllà del govern espanyol, el PSOE i, en definitiva, tota la política espanyola, on també s'està molt pendent de la decisió que pugui prendre Pedro Sánchez, és aquí, a Catalunya, on aquesta mitjanit ha arrencat la campanya electoral de les eleccions del proper 12 de maig. I aquest matí ja tenim el primer debat a RAC1. Vinga, va, que ja la trobàvem a faltar.
Diari de campanya. Dia 1.
Aquest debat serà d'aquí a menys d'una hora a les 9 del matí, moderat per Jordi Basté i Enric Sierra, i seran tots els cap de llista, menys el de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, al seu lloc al partit, i envia el número 3. Per tant, s'enfrontaran Pere Aragonès d'Esquerra, Salvador Illa del PSC, Josep Rull de Junts, Ignacio Garriga de Vox, Laia Estrada de la CUP, Jéssica Albiach dels Comuns, Carlos Carrizosa de Ciutadans i Alejandro Fernández del PP. Damunt la taula, molts temes, com la gestió de la sequera, l'impuls del català, les relacions Catalunya-Espanya o els pactes postelectorals. El debat es farà l'Auditori de l'ONCE de la Gran Via de Barcelona i a aquesta hora ja comencen a arribar els primers candidats. Anem cap allà, Adrià Santasusagna.
Doncs sí, de moment ja ho han fet Josep Rull de Junts per Catalunya, Carlos Carrizosa de Ciutadans i Jéssica Albiach dels Comuns. Arribaran en aquest auditori de la ONCE de Barcelona i tindran uns minuts encara per acabar de preparar amb els seus equips d'aquest primer debat. Un debat que s'estructurarà en tres grans blocs que començaran sempre amb una pregunta de l'Enric Sierra a cada candidat i una resposta d'uns 30 segons. Com es controlarà? Doncs amb uns monitors que tindran al davant que controlaran el temps. Els tres blocs seran el de gestió, estem parlant de la sequera, del català, de l'escola, de presons, de sanitat. El segon bloc sobre l'eix nacional, si els candidats aposten per un referèndum, un pacte fiscal, un nou estatut o qualsevol proposta que tinguin damunt la taula. I un tercer que serà el dels pactes postelectorals. Un cop Enric Sierra hagi fet la primera pregunta, seguirà el debat Jordi Basté. Els candidats no tindran torn d'intervenció, sinó que serà més com una tertúlia en la que anirem controlant el temps. Les respostes, en tot cas, hauran de ser de menys d'un minut. El debat, com és habitual, acabarà amb una ronda final per cada candidat, que serà de 30 segons.
Gràcies, Adrià. De tots els candidats, el que millor posicionat arriba al debat és Salvador Illa. Almenys així ho apunten absolutament totes les enquestes que s'han publicat fins ara. Les dues últimes, també, les del Nacional i el Diari Oponés d'aquest matí, van en la mateixa direcció i apunten que el PSC guanyaria les eleccions amb claredat. Passaria a tenir entre 37 i 40 escons. Actualment en té 33. El seguiria Junts, que podria repetir els 32 actuals o pujar fins als 36. I, en canvi, qui baixaria força és Esquerra, dels 33 a entre 24 i 27. Totes dues enquestes coincideixen també amb la quarta posició, que seria pel PP, que creixeria força amb 13 o 14 diputats. En multiplicarien per 4 els 3 actuals i es menjarien completament Ciutadans. El que no queda tan clar és si això també afectaria l'extrema dreta. Segons el Nacional, Vox mantindria els 11 actuals, però en canvi el Diari apunta que baixarien fins als 8 o 9. Els Comuns es quedarien igual, amb entre 7 i 9 cadires, i la CUP perdria força i baixaria dels 9 a entre 4 i 7. Per la seva banda, l'extrema dreta independentista d'Aliança Catalana estaria al límit d'entrar a la cambra. Són dades que quadren bastant amb l'enquesta d'ahir del CIS. L'única diferència és que dona menys diputats a Junts, que, tot i mantenir la segona posició, es distanciaria de Salvador Illa. Per tant, si mirem la forquilla alta d'aquestes enquestes, l'independentisme podria mantenir la majoria absoluta, però per la forquilla baixa la perdria. Sigui com sigui, totes aquestes enquestes estan fetes abans de l'anunci de Pedro Sánchez, un anunci que, sens dubte, ha impactat a la campanya. De fet, el PSC l'ha arrencat a Sabadell amb un missatge unànime de suport al president espanyol. L'acte va començar amb un vídeo emotiu amb imatges de Sánchez i Illa, i el candidat socialista va fer una crida a la reflexió i, sobretot, va defensar una resistència col·lectiva per plantar cara als atacs. Sílvia Solanes.
L'alcaldessa de Sabadell, el ministre Jordi Hereu i Salvador Illa, tots tres van dividir el discurs per destinar una bona part a donar suport a Sánchez. El candidat socialista ho va fer així amb aquesta crida.
Todos tenemos derecho a gobernar. Nadie tiene más derecho que otro a gobernar. Escogen los ciudadanos a los gobernantes. Te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo.
Un Illa que va desgranar tot el que pensa fer si arriba a la Generalitat i va entrar poc al cos a cos amb Junts i Esquerra. Sí que va retreure els expresidents independentistes no haver fet res pel finançament.
Per la seva banda, Pere Aragonès creu que els atacs de l'ultradreta no són motiu suficient perquè Sánchez abandoni el càrrec. El president i candidat d'Esquerra diu que l'independentisme ja fa molt temps que ho pateix i que no ha defallit. Ho va dir des de l'inici de campanya que els republicans van fer els Jardinets de Gràcia de Barcelona, Adrià.
Doble missatge d'Aragonès per Sánchez, un que s'hi va de debò, que planti cara i que no amagui el cap sota l'ala.
Jo també estic profundament enamorat de la meva dona. Però jo no abandono quan l'ultradreta ataca. I planto cara, sempre dempeus, sempre, sempre, sempre dempeus.
I dos, que creu que tot plegat és per desviar l'atenció.
Com que si es parla d'una cosa, no se'n parla d'una altra, es deixa de parlar dels casos de corrupció que hi ha hagut en aquest país. Casos de corrupció que, diguis Coldo, diguis 3%, han estat minant la confiança de la ciutadania en els serveis públics del nostre país.
Cleca pel PSC i també cleca a Junts. Aragonès critica la campanya personalista que diu que fa Carles Puigdemont.
Pel que fa a Junts, han fet les maletes i s'han instal·lat a Argelers, a la Catalunya del Nord, des d'on Carles Puigdemont farà pràcticament tots els actes de campanya. El partit exigeix que tot el soroll al voltant de Pedro Sánchez no esquitxi la campanya electoral i reclama que es parli únicament de Catalunya. Allà hi tenim la Laia Colomer.
Sí, aquest primer acte de Carles Puigdemont va estar farcit de referències a la decisió de Sánchez i els intents, va dir, d'espanyolitzar la campanya. Va assegurar que no és el primer cop, que ja ha passat en altres eleccions, i va retreure al president espanyol que ara es queixi d'una guerra bruta que ve de lluny i que ells han patit.
Sortim plorats de casa, nosaltres. Nosaltres sí que hem resistit. Totes les opressions, totes les agressions, els atacs, les calúmnies, les deshumanitzacions, tot ho hem fet mantenint la posició i mantenint la dignitat per aquí. No per nosaltres ni pel nostre partit, pel poble de Catalunya.
De fet, Puigdemont també va acusar els socialistes d'haver fet pinça amb el PP i ser artífecs de la repressió després de l'1 d'octubre, tot plegat ahir, que Junts va estrenar el format de míting al pavelló d'Argelers, a fora tot el més estil fanzone, amb food trucks i fins i tot futbolins.
La candidata dels comuns, Jéssica Albiach, també demana a Sánchez que aguanti els embats de l'extrema dreta. Ahir va obrir campanya a Reus, Judit Vila.
Jéssica Albiach fa una crida al president espanyol a no abaixar els braços davant d'aquells que volen, diu, trencar la democràcia. Per això la candidata dels comuns reclama que les forces progressistes responguin passant a l'atac.
Hem de resistir i hem de respondre. I l'esquerra d'aquest país ha de sortir i passar a l'ofensiva. I sobretot, no demanar perdó. No demanarem perdó per ser qui som, per defensar el que defensem i, sobretot, per defensar a qui defensem.
Albiach també deixa clar que no pensa en formar part d'un govern amb Junts, a qui defineix com la refundació de Convergència.
Des de Castelldefels, feu municipal del PP, Alejandro Fernández va obrir campanya convidant Pedro Sánchez, però també Carles Puigdemont, a deixar la política, Joan Torres.
El candidat popular assegura que Sánchez i Puigdemont cada vegada s'assemblen més perquè tots dos han obert la porta a deixar la política els últims dies, el president espanyol en la seva famosa carta i l'expresident català si no pot governar. Fernández assegura que n'estaria encantat.
Hace tres semanas Puigdemont nos aseguraba que estaba planteando irse. Ayer Sánchez nos trasladó que también se estaba pensando irse. Que no dude. Y que si el lunes se largan los dos, tendrán todo nuestro apoyo y comprensión. Que les entendemos.
Fernández, que vol aglutinar el vot constitucionalista amb propostes sobretot centrades en impulsar l'economia, es va envoltar en aquesta arrencada de la secretària estatal del partit, Cuca Gamarra, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i també el de Badalona, Xavier García Albiol, que ja ha tornat a l'activitat després del seu problema de salut.
I mentrestant, Vox insisteix que Sánchez és un corrupte i que ja fa temps que hauria d'haver plegat. Si fos per ell, ja estaria condemnat, Giró.
Sense aportar proves ni haver-hi cap causa oberta contra el president espanyol, el candidat Ignacio Garriga sentencia Sánchez d'haver portat a Espanya i a Catalunya les 7 plagues d'Egipte i està implicat en nombroses corrupteles polítiques.
Havia d'haver dimitit fa molts anys. El senyor Pedro Sánchez va tancar els espanyols de manera il·legal amb els dos estats d'alarma. Va incorporar a la direcció de l'estat a la banda terrorista ETA el major acte de corrupció política, comprar una investidura a canvi d'amnistiar uns delinqüents.
El partit d'extrema dreta ha avançat ahir campanya desacreditant les enquestes, força homogènies en el seu cas, que el situen per sota el Partit Popular, i vinculant inseguretat, immigració i islam, una relació inexistent, segons diversos estudis, que vinculen molt més la delinqüència i la multireincidència a qüestions socioeconòmiques que no pas d'origen i culturals.
Ciutadans assegura que el que viu Pedro Sánchez no arriba ni a la sola de la sabata a l'assetjament que ha viscut el seu partit a Catalunya. Els de Carlos Carrizosa van començar la campanya ahir en un acte molt modest davant de la seu del partit, a Barcelona, a tocar del mercat de Sant Antoni o del Martínez.
Un acte que amb prou feines va plegar una trentena de persones, entre integrants de la llista i simpatitzants del partit. El candidat Carrizosa ha avançat a la campanya disparant contra els independentistes, el PP, Vox, però sobretot contra Pedro Sánchez.
Que si llega a venir a Cataluña a hacer la política no hubiera durado ni 5 minutos. Medite sobre lo que supone que usted los amnistíe. Por 7 votos usted traiciona a todas esas personas que de verdad han sufrido. No me da ninguna pena.
Ciutadans, que també es mostra convençut que la propera legislatura continuarà al Parlament, això malgrat que pràcticament cap de les enquestes els augura representació.
La CUP, en canvi, no té intenció de parlar de Sánchez. Es reivindica com l'únic partit que no rep ordres de Madrid ni de les elites econòmiques, Joel Penya.
La CUP va començar l'encartellada al barri de Gràcia de Barcelona. Allà la Llastrada va presentar-se com l'única que no farà cas del soroll que arribi de Madrid i va aprofitar per llançar un dard a Junts, però sobretot a Esquerra.
Tenim el Parlament de Catalunya més buit de sobirania que mai, perquè absolutament tot es decideix a Madrid. Votar la CUP és acabar amb aquesta supeditació tant de l'estat espanyol com de les grans fortunes.
El discurs cupaire estarà clarament protagonitzat per les polítiques socials durant tota la campanya. Una cadena de distribució pública, defensar el català i redistribució de l'habitatge han estat els primers tastets del programa del partit.
Això pel que fa als partits que a hores d'ara tenen representació al Parlament, però n'hi ha dos que esperen fer el salt i que, segons algunes enquestes, podrien tenir-ne números. El primer és Aliança Catalana. El partit liderat per l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va fer les primeres encartellades ahir a la mitjanit. Ho va seguir des de Ripoll, el Lluc Corominas.
Sota el lema Salvem Catalunya, poc més d'una desena de veïns van encartellar el centre de Ripoll. Sílvia Orriols confia en superar les previsions de les enquestes.
Tenim el ple convenciment de que tenim opcions reals de fer irrupció al Parlament de Catalunya i probablement amb més de dos diputats. Comptem amb que hi ha una gran part de la població que no manifesta la seva intenció de votar-nos, però que en canvi sí que ens farà confiança a les urnes. I arribar al ciutadà a través de Twitter, de Facebook, d'Instagram, no? Tenim esperança, doncs, que el boca orella també faci el seu efecte.
Des de la formació, no tanquen la porta a oferir els seus vots per un govern independentista. Asseguren, però, que no seran gratuïts.
I qui també ha arrencat campanya amb un acte modest és Alhora, de Clara Ponsatí i Jordi Graupera, que confia i rompre el Parlament, tot i que ara per ara la majoria d'enquestes no ho preveuen, Bernat González.
En un acte a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, Clara Ponsatí va defensar que es presenten com l'alternativa política que avança cap a la independència sense descuidar el bon govern. En aquest sentit, va aprofitar per llançar una crítica a Esquerra i Junts.
Han optat, bàsicament, per la submissió en Espanya i per donar suport al govern de Pedro Sánchez. Nosaltres som els que encara creiem en la independència i els que volem mantenir a l'alçada el combat per la independència i al mateix temps fer front a les emergències nacionals del país.
L'acte amb prou feines va plegar una desena de persones.
De tot aquest inici de campanya, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del diari Ara i col·laboradora del Món a RAC1, Núria Orriols.
La campanya electoral catalana no ha començat com es preveia, ja que l'anunci de Pedro Sánchez ha irromput a l'arrencada i serà el principal fenomen almenys fins dilluns, quan anunciï la seva decisió definitiva. Això té un efecte evident, una espanyolització dels temes de conversa, en el sentit que tot gira al voltant de què farà Pedro Sánchez. I això per ara té un clar beneficiat, el PSC, ja que malgrat la indecisió que transmet el president espanyol, és clar que hi ha un factor de mobilització del votant socialista que no hi era abans. Una carta emocional que fins ara li ha faltat a Salvador Illa. Els socialistes intenten instal·lar el mateix marc que els va permetre arrasar a les eleccions espanyoles, el d'anar a votar per fer front a la dreta i a l'extrema dreta, que en aquest cas tindria com a víctima, projecten, el president espanyol. Això obliga els seus principals rivals electorals, Junts i Esquerra, a buscar el seu propi cop d'efecte. El de Puigdemont és clar quin podria ser. Torna en plena campanya de les eleccions del 12M. Però ara per ara, l'expresident es nega en rodó a fer-ho abans del debat d'investidura.
Falten 16 dies per les eleccions. Però hi ha vida més enllà de les eleccions. I, per exemple, el Barça ha fet els primers canvis després d'anunciar la continuïtat de Xavi Hernández. En la línia del que us hem anat explicant al Món a RAC1, el club volia millorar la preparació física dels futbolistes i, per això, ja ha posat fil a l'agulla. Han fitxat un nou coordinador de fisioterapeutes i de massatgistes, a més d'un nou preparador físic de força. Són Raúl Martínez i Julio Tous. Més enllà d'això, no s'espera cap gran revolució al cos tècnic de Xavi. Tampoc corre perill el càrrec del seu germà, l'Òscar, el segon entrenador. Ahir Xavi ho va confirmar en una roda de premsa amb Joan Laporta, on tots dos, lluny d'aclarir per què han canviat d'opinió respecte a la continuïtat del tècnic, van escenificar una complicitat que abans havia posat en dubte Enric Massip, l'assessor de Laporta.
Ens vam sentar amb el president i en 2-3 minutes ens vam entendre perfectament.
Prácticamente, ya cuando nos saludamos, yo ya teníamos claro que teníamos que seguir y tal, ¿no? Pero lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo por no haber conseguido los objetivos de esta temporada, ni menos con un proyecto que aún pienso que ilusiona al barcelonismo.
Mentrestant, Xavi reconeix que potser es va precipitar quan va dir que plegaria i que rectificar, diu, és de savis.
Penso que el projecte no està acabat. Penso que tenim moltes opcions de que el projecte segueixi sent guanyador. Com rectificar és de savis, doncs aquí estem per rectificar.
Per cert, que Carlo Ancelotti també s'ha referit a la continuïtat de Xavi. Segons l'entrenador del Madrid, Xavi i el Barça han pres la decisió correcta.
Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona. Conoce muy bien el club. Me parece una decisión correcta que se queda.
A Xavi el tornarem a sentir diumenge a la una en la roda de premsa prèvia al partit de dilluns contra el València. I com ja vam començar a apuntar ahir, més enllà de Sánchez i de Xavi, l'altre gran protagonista dels propers dies serà el cel, perquè es va confirmant el canvi de temps que ens portarà uns quants dies de pluja que deixaran quantitats d'aigua importants a Catalunya.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aquest cap de setmana serà passat per aigua a moltes comarques i aquesta pluja continuarà també la setmana que ve.
Exactament, ens esperen uns quants dies de ruixats. No vol dir que estigui plovent durant tot el dia a tot arreu, però sí que aniran caient aquí i allà. Per exemple, aquesta tarda començaran aquest xàfec, sobretot per punts del Pirineu, Prepirineu i també la Catalunya central, que a partir de mitja tarda poden arribar de manera més dispersa en punts de la costa i del prelitoral. Demà començarem el dia amb pluja a qualsevol punt del país i a la tarda quedaran concentrades aquestes pluges a les comarques de Ponent, Pirineu i Prepirineu. A més, demà també amb ventades fortes. I diumenge de matinada ja començaran aquests ruixats a la costa i al prelitoral i després avançaran cap a la resta del país. En qualsevol cas, amb tempesta, amb calamarsa i amb cota de neu d'entre 1.800 i 2.000 metres. I ara mateix tenim temperatures que encara es mantenen baixes, perquè aquesta situació també farà que es mantingui la fresca de cara als propers dies. Entre 10 i 13 graus ara mateix a Barcelona, 11 a Tarragona, 6 a Lleida, 9 a Girona, 10 a Sant Cugat del Vallès i 5 a les Borges Blanques. I la setmana que ve també la començava amb pluja i tot plegat podria deixar registres de més de 100 litres per metre quadrat a bona part de Catalunya.
Una pluja molt important, per exemple, per notícies com aquesta que llegim, que per culpa de la sequera podria haver un cert desabastiment d'oli d'oliva els propers mesos. Almenys així ho alerten les cooperatives agràries d'arreu de l'Estat. Segons el diari Punès, asseguren que des de l'última collita, és a dir, des del novembre, s'ha consumit ja més de la meitat de l'oli que es va produir i que, per tant, ara hi ha molt poca disponibilitat d'aquest producte. Això de retruc fa, evidentment, que el preu de l'oli puja. Ara ja està per sobre dels 10 euros. I per si això no fos prou, el clima extrem també està provocant la pitjor collita de vi arreu del món dels últims 62 anys. Segons l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, la producció s'ha reduït un 10% per la sequera, els incendis i les fortes pluges de l'any passat. A Espanya, un 5%. Els països més afectats són Itàlia i Austràlia.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en estic-tac per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
De seguida, l'última hora sobre la vaga que finalment s'ha convocat de funcionaris de presons i també totes les estrenes d'aquest divendres.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou T1, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou T1, completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco, en un putxat...
Nou Volkswagen T1. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionat.
Volkswagen.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
T'apuntes a anar per feina? A UIC Barcelona tenim convenis amb més de 5.000 empreses i una taxa d'inserció laboral de més del 93%. Apunta-t'hi ara a UIC.cat i reserva la teva plaça. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
Diana Krall.
Passenger.
The Tires.
Andrés Calamaro.
I molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau?
El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico de Por tenim el que necessites pels teus projectes. Portes, finestres, climatització, cuines, jardí i eines. Ho tenim. Compra on compren els experts. Estalvia com estalvien els experts. Ja a la teva botiga i a bricodepor.es.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
És veure el calendari i ja només penses en vaques. Viatja amb el Con Viatges a Puy de Fu, Espanya. De dia, un parc amb espectacles sobre la nostra història, cultura i herois. I de nit, el Somni de Toledo, l'espectacle més gran d'Espanya. Reserva la teva entrada més hotel i trasllats des de 350 euros per persona. El Con Viatges. Sabem de viatges.
Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
El Servei d'Atenció a Domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependents, perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessiten. Truca'ns al 937 07 63 76. 937 07 63 76 i t'ajudarem.
Posa't crema solar, fill, que la pell té memòria.
Però...
Ni però ni res. Que et posis crema solar, t'he dit.
D'acord, d'acord, senyora, però vagi-se'n amb la resta del grup, que ara comença la classe d'aigua gym.
Per 17 milions, et fas mare de qui sigui. Extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense el teu cupó. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8:36, notícia d'aquesta mateixa matinada. Govern i sindicats han arribat a un acord in extremis per millorar les condicions laborals i de seguretat dels funcionaris de presons. Això ha permès desconvocar la vaga prevista per avui mateix i apagar, o gairebé, el conflicte obert arran de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric ara fa un mes i mig. Ara bé, el pacte també demostra la divisió entre els funcionaris de presons perquè algun sindicat i plataformes s'oposen frontalment a qualsevol acord amb aquest govern. De fet, a aquesta hora fan accions de protesta. Des de la Model, Benet Íñigo.
No hi ha vaga a les presons, ni avui ni el dia 11, el dia de reflexió, com estava previst. A les 5 del matí s'ha signat un acord que, segons el govern, suposa millores laborals, de formació i de seguretat valorades en 30 milions d'euros. Entre d'altres, inclou millores de sou, canvis en els torns de treball i canvis de protocol. Per exemple, no hi haurà presos treballant en cafeteries, els objectes tallants estaran lligats a les taules de cuines i tallers, tots els treballadors portaran polsadors d'emergència i es faran proves pilot, com ara, per instal·lar escàners corporals per detectar objectes perillosos. Un resultat més que bo, segons els sindicats majoritaris, però que col·lectius com Marea Blava, protagonistes de bona part de les mobilitzacions recents, rebutgen de dalt a baix. Critiquen aquests sindicats per abandonar la principal reivindicació després de l'assassinat de la Núria, que era la dimissió del secretari de Mesures Penals i de la consellera de Justícia. A aquesta hora, aquests col·lectius estan enganxant cartells simulant els de propaganda electoral amb el lema Esquerra, tot ho esguerra. N'han penjat a Barcelona, Lleida, Girona i Figueres.
I atenció a aquesta notícia que ens arriba dels Estats Units. Un tribunal de Nova York anul·la la condemna per violació al productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Ara s'haurà de repetir el judici que es va fer l'any 2020 per abusos sexuals. El Tribunal d'Apel·lacions ha conclòs que es van cometre errors en el procés pel qual havia de complir una sentència de 23 anys de presó. El cas, que va suposar una victòria per les víctimes, ha deixat descol·locada l'associació Me Too, tot i que es comprometen a continuar lluitant contra els abusadors. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió.
En una decisió molt ajustada, el tribunal considera que el jutge no hauria hagut d'admetre el testimoni de diverses dones assetjades per Harvey Weinstein perquè les acusacions no tenien a veure amb els càrrecs que se li imputaven. Així, davant la falta d'un judici just, el tribunal creu que s'ha de tornar a celebrar. Però això no vol dir que el productor, que té 72 anys i està tocat de salut, sigui un home lliure. Actualment, Weinstein compleix una pena de 16 anys de presó per un cas semblant que es va jutjar a Califòrnia el 2022. Tarana Burke, la presidenta de l'Associació Associació de Víctimes d'Assetjament Sexual, MeToo, diu que la decisió és una patacada contra les dones, però es compromet a seguir lluitant.
Les pròximes setmanes sortiran titulars dient què significa això pel MeToo. Vull ser molt clara, decisions com aquesta donen sentit a l'existència d'aquest moviment. Fa 10 anys era impensable que poguéssim dur un home com Harvey Weinstein davant d'un tribunal. Això no és un cop pel moviment, és una crida a l'acció i estem preparades per respondre.
El mes vinent està previst que Weinstein apeli també la sentència de Califòrnia i els seus advocats esperen que el cas de Nova York els ajudi en els seus arguments.
A veure, informació important de servei. Insultar el teu cap no és motiu d'acomiadament. Això sí, sempre que sigui una sola vegada o en un context molt concret. Així ho ha determinat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid després que acomiadessin un treballador per dir gilipolles al seu superior. Els magistrats consideren que s'ha de valorar el context en què es produeix l'insult. En aquest cas, es va demanar al treballador que es quedés a l'empresa quan ja havia acabat la jornada i el van advertir que si no ho feia el sancionarien. A tot plegat, ell va respondre literalment amb un "a veure si t'atreveixes, gilipolles", i el van acomiadar. Ara l'empresa l'haurà de readmetre immediatament o bé pagar-li una indemnització de més de 20.000 euros. I atenció a això també, la Generalitat, com és habitual, va compartir al seu web els exàmens de competències de primària i l'ESO després de fer-los. Fins aquí tot normal. El problema, però, és que el Departament d'Educació no sabia que encara hi havia instituts que els havien de fer. Uns alumnes se'n van adonar, ho van explicar, i molts van poder entrar-hi i saber les preguntes que es trobarien a les proves. Un professor ha explicat al País que alumnes de suficient, diu de 5 justet, van fer l'examen de matemàtiques en 15 minuts. Educació ja ha dit que els resultats d'aquests instituts no es tindran en compte. I mentrestant, Andorra ha aprovat definitivament la llei que obligarà tots els residents a acreditar un nivell mínim de català per poder viure al país. Això serà a partir del 2026. És una norma que els últims mesos ha aixecat molta polseguera, sobretot perquè el govern andorrà havia obert la porta perquè youtubers poguessin esquivar-la per evitar que marxessin d'aquest estat. Finalment, però, el govern va fer marxa enrere i els creadors de contingut també l'hauran de complir. A partir del 2026, les persones que vulguin renovar el permís de residència hauran d'acreditar el nivell A1 de català i a partir del 2029 al nivell A2. I el gerent de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona s'espolsa les puces de sobre per la mort de l'exboxejador Xavi Moya en accident de moto. En la seva primera declaració davant del jutge, nega que hi hagués cap problema de senyalització en aquell punt del carrer Aragó. A més, segons l'advocat de la família de la víctima, el gerent va afegir que no és responsable de les mesures de seguretat del trànsit.
Tampoc ha assenyalat a la seva declaració que aquest espai de manteniment, de conservació, el tingués delegat amb una persona concreta. És quan ha dit que això estava delegat a tots i ningú. He tingut una perplexitat, no?, quan ha dit aquesta frase, no?, de que aquesta responsabilitat és de tots i de ningú.
Per contradir-lo, la família Moya presentarà com a testimonis 5 víctimes d'accident en aquell mateix punt uns dies abans i uns dies després, i tots ho atribueixen a la manca de visibilitat i d'alguns elements del carrer. El gerent de mobilitat és a hores d'ara l'únic imputat per un possible homicidi imprudent. 8:41, comença la temporada de turisme i esports d'aventura al Pirineu i a la Plana de Lleida. Aquest any el sector espera repetir els resultats de la temporada passada, que ja van ser de rècord amb més de 800.000 activitats contractades. Ara busquen millorar aquests números i atreure públic de fora. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Karen Alfonso.
La temporada d'esports d'aventura arranca al Pirineu i la Plana de Lleida amb 277 empreses, una més que l'any passat. S'oferiran una cinquantena d'activitats, entre les quals destaca el rafting. En parla el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano.
Parlant d'aigua, som líders. Rafting pràcticament no se sent a dir al resto del país, hi ha molt pocs puestos. Per tant, això ho hem de valorar, ho hem de potenciar, ho hem de promocionar, ens hem de creure i ho hem de dir.
Els esports d'aventura van generar l'any passat un impacte econòmic de 111,47 milions d'euros i es van contractar més de 1.800 persones. Aquest any esperen revalidar aquestes xifres.
Anem a les estrenes. Avui arriba a les sales Mamífera.
Ho veus?
El què? El què?
És una pel·lícula sobre la maternitat no volguda protagonitzada per dos grans actors del moment, Enric Auqué i Maria Rodríguez Soto. Aquesta última li va valdre un premi a la millor actriu del jurat del Festival de South by Southwest, un dels més importants del cinema independent. L'ha vista ja el crític de cinema del món, a RAC1, Toni Vall.
La naturalitat i la seva imperiosa necessitat estan corcant una mica el cinema català i espanyol. Que se mantengui bé. Hi ha una recerca de versemblança en situacions i interpretacions que corre el seriós risc de cronificar-se i esdevenir just el contrari del que es pretén. O sigui, la impostació total. mamífera pateix d'aquest mal, igual que patia Creatura, Alcarràs, Els dies que vindran i altres. No li passava pel meu gust a Suro i a Libertat, per exemple. Mamífera és magnètica, visceral, amb una actriu protagonista sensacional i una història sobre el nostre present, sobre la visibilització de la no maternitat, que és un pas endavant fabulós en la recerca incessant que el nostre cinema fa de com som, de com sentim i de què ens falta per ser complets. Una recerca creativa i humana que només pot aplaudir-se i estar-hi al 100% a favor. Però, i ara que se mantengui també bé, menys coach i més ofici, menys escenes de sopars d'amics i de col·legues i més treball del diàleg, menys improvisació i més guió, menys situacions obsessionades amb ser versemblants i més veritat conscient de la ficció. Serà un salt exponencial si això s'aconsegueix.
Gràcies, Toni. Avui també s'estrena Rivales.
You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing?
És l'esperada nova pel·lícula de Luca Guadagnino, director de Call Me By Your Name, protagonitzada per Josh O'Connor i Zendaya, que explica un triangle amorós en el món del tennis. I Ryan Gosling i Emily Blunt comparteixen pantalla a El Especialista.
That's me, Colt Seavers.
Una comèdia romàntica que donen vida a una directora de cinema i un actor d'efectes especials que hauran de lluitar junts contra una xarxa de crim organitzat. Avui també s'estrena la que probablement sigui l'última pel·lícula que dirigeix Roman Polanski, The Palace.
What the hell does that mean? You can't find my reservation. What are you, a retard?
Una comèdia negra que posa de manifest les xacres de la classe alta. I encara parlant de cinema, Richard Linklater visita avui Barcelona pel BCN Film Fest. El prestigiós director, responsable de títols tan recordats com la trilogia Abans de o Boyhood, clausurarà avui el Festival Barceloní. Ahir la Laura Jou va presentar Caída Libre, protagonitzada per Belén Rueda i produïda per Juan Antonio Bayona, Maria Cusó.
Laura Jou ha estat la coaching dels nens actors de projectes com El Orfanato o L'Impossible de Juan Antonio Bayona. Ara, en el seu primer llargmetratge, explica la història de la Marisol, una dona que ronda la seixantena, que dirigeix amb mà de ferro l'equip espanyol de gimnàstica i la seva pròpia vida. Però tot trontollarà quan s'assabenta que el seu marit li fa el salt amb una noia més jove. En parla la seva protagonista, Belén Rueda, a RAC1.
Marisol, una mujer muy dura consigo misma primero, muy dura con la vida que le toca vivir y pensando que el control va a ser su salvavidas para llegar a un momento profesional y personal en el que lo tenga todo controlado. Control es su palabra.
Bayona, productor de la pel·lícula, es va voler involucrar en el projecte per la vigència del tema que tracta.
I sempre que hi ha tanta excel·lència, sempre n'hi ha d'haver una persona que l'empenya molt, o un context que l'empenya molt perquè aquestes noies donin el màxim. I en aquest sentit s'ha de tenir molta cura, aquesta fina línia que parlàvem entre l'exigència i l'abús.
El BCN Film Fest acaba avui amb la visita de Richard Linklater.
I anem a les plataformes perquè Netflix estrena avui l'esperada minissèrie El Caso Assunta.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no sucede.
Explica l'assassinat d'Assunta Basterra, la nena d'origen xinès que va ser drogada i assassinada pels seus pares el 2013. La ficció repassa la investigació del crim des que els pares denuncien la desaparició fins al judici que els va declarar culpables. La protagonitzen Candela Peña, Tristan Ulloa, Javier Gutiérrez i Maria León. I anem a la música. Així sona el més nou de Julieta. Es diu Haiku i ens la va presentar ja en exclusiva al programa especial de Sant Jordi que vam fer des del Palau Robert. Per la seva banda, Love of Lesbian ha tret el seu esperat nou tema amb Rigoberta Bandini. Es titula Contradicción i és un dels primers singles que avança el grup de l'àlbum que porta Entre Mans. I encara una altra col·laboració, la d'Aitana amb Sebastián Yatra. Una cançó que es titula Akureyri, és el nom d'una ciutat islandesa on van viatjar junts i és una cançó que havia aixecat molta polseguera perquè és la primera que fan des que la parella torna a estar junts. Això també avui que s'estrena el nou àlbum de Pet Shop Boys. Es titula Nom de l'Es, el 15è, i inclou 10 cançons com aquesta Why Am I Dancing? I també estrena disc Justice. Són les 8 i 48 minuts.
RAC 1. Operació sortida. Més de 8 milions de desplaçaments.
Sortien de viatge i se'ns ha variat el cotxe.
He tingut una punxada i m'he quedat a l'estacada amb el cotxe.
He hagut d'aturar-me en una gasolinera. Vaig amb 5 nens.
Contracta ara la teva assegurança amb Renting i estrena cotxe amb tot inclòs. Quina assegurança de cotxe triaries? Mafre.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
I a la resta dels esports amb Repsol, avui comença la jornada 33 de primera amb un Real Societat Real Madrid a les 9 del vespre. És el partit que la Lliga va avançar per donar més descans als blancs, que dimarts tenen l'anada de les semifinals de la Champions. Avui Jude Bellingham és baixa per uns problemes estomacals. Demà a les 2 del migdia, en directe a Recull, Girona juga al camp de les Palmes. Juanpe i Couto ja han sortit de l'hospital després de picar amb cap a l'entrenament d'ahir. Couto és dubte i Juanpe ha acabat amb una fractura i és baixa. I dilluns a les 9 del vespre el Barça rebrà el València. A segona, l'Espanyol juga demà a 6:45 al camp de l'Elx. Anglaterra, el Manchester City goleja 0-4 al Brighton i és segon a un punt de l'Arsenal. A més, l'equip de Pep Guardiola encara té un partit pendent. I avui el Barça femení se'n va cap a Londres per jugar demà la tornada de les semifinals de la Champions. El partit és a 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, i el Barça ha de remuntar un gol en contra de l'anada. L'equip de Jonathan Giraldez viatjarà amb un avió personalitzat que Vueling va presentar ahir. L'aerolínia acaba de penjar una lona gegant a la plaça Francesc Macià de Barcelona amb el lema Blaugranes al vent. Avui el Tu diràs de RAC1 en directe més des de Londres. En bàsquet, el Real Madrid està a un partit de la Final Four de l'Eurolliga. Ahir va guanyar 11 al Baskonia i s'ha posat 2-0 a l'eliminatòria. I avui a les 9 del vespre i a RAC+1, el segon partit al Palau Blaugrana entre el Barça i l'Olympiacos. Els grecs dominen la sèrie 1-0. I en handbol, el Barça ha encarrilat la classificació per la Final Four de la Champions després de guanyar de 8 a la pista del PSG en el partit d'anada.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Anem al trànsit.
Expocasió Girona. Els dies 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva us ofereix aquest espai.
Des del RAC, com cada matí, amb la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Encara s'acumulen 2 quilòmetres de congestió a la B20 al Maresme, a Tiana, per un accident a primera hora d'aquest matí. Es tallen 2 carrils en sentit nord i provoca lentitud. I també hem destacat la B20 a la Ronda de Barcelona-Horta. Un vehicle avariat que provoca 7 quilòmetres de retenció en sentit sud des de Trinitat. També amb més incidències a la P7 a Constantí, sí que ja està normalitzada del tot la situació després d'un accident que també ha obligat a aturar la circulació, que en aquests moments ja és del tot fluida. I a banda d'aquestes incidències, hi ha retencions habituals a la C58 a Sabadell amb 5 quilòmetres, també a l'arribada del Nus de la Trinitat i a Ripollet en sentit nord amb 2 quilòmetres de lentitud, i a la P7 al Vallès retenció habitual entre Barberà i Santa Perpètua en els dos sentits de la via, també a la 2 hi ha densitat fins a Cornellà. També a l'altra via de Barcelona, la Ronda Litoral, són 5 quilòmetres també cap al Nus del Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
I acabem aquests apunts aquí al món RAC1 dient-vos que de seguida el debat de candidats de RAC1 i La Vanguardia des de l'Auditori de l'ONCE amb Jordi Basté i Enric Sierra.
El món a RAC1 amb Albert Sol.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC 1 amb Albert Sol.
Ara anem cap a l'Auditori 11, però abans... Hola, Noemí, bon dia.
Hola, hola, bon divendres. Va, pensa en un producte i ara imagina que comprant dos te n'emportes tres. Fantàstic, veritat? Has pensat en unes finíssimes de Campofrío o un litre d'oli d'oliva verge extra carbonell? És igual, perquè si no era cap d'aquests dos productes, que sàpigues que a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés tens milers de productes més a 3x2. És a dir, portes 3 productes i pagues només 2. Com en tots els estotxos de 20 càpsules de cafè L'Or, en tots els productes Nivea o també en el detergent Ariel Oxi. És fantàstic i, com sempre, en El Corte Inglés, gaudint de la millor oferta en productes frescos, xarcuteria i plats preparats. I ara, a més, t'emportes un 21% de regal en tots els vins i licors del nostre catàleg especial de celler, que podràs utilitzar en una propera compra en qualsevol producte del celler. Tant a botiga, web com app, aprofita't. Només a Supercor, Hipercor i als supermercats El Corte Inglés. Què necessites avui? I ja està en marxa la Fira del Corredor al Corte Inglés de Portal de l'Àngel i Diagonal per la recollida de dorsals de la cursa. Recorda que pots adquirir la samarreta solidària d'Under Armour a les nostres botigues del Corte Inglés de Portal de l'Àngel i Diagonal. Aquest any la recaptació anirà destinada a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls. Sigues solidari. I així acabem. Res, que acabeu de passar molt bon divendres i millor cap de setmana. Adéu-siau.
Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot.
Això. Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. Ramon Bilbao, la curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i volem celebrar amb tu amb ofertes especials cada dia. Només fins al 28 d'abril tenim el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Carrefour El Mercado, peça de 7 quilos i mig aprox a 99 euros. I la costella de porc Carrefour per només 4,99 € al quilo. Vàlida als hipermercats Carrefour Market, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi, tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueixi les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Ai, professional, sense un bon manteniment, en aquest país hi hauria més piscines amb aigua verda que no pas blau cristal·lí. I perquè continueu fent-ho possible, a Obramat trobareu tot el que cal per al manteniment de piscines. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors salins i productes químics amb qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
La venda privada de la Roca Village està a punt de començar.
T'esperem de dilluns a diumenge per gaudir d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a firmes participants com ASICS, Lacoste o Zadig & Voltaire.
I recorda, la venda privada és només per a membership. Així que uneix-te a larocavillage.com o a la nostra app.
A bon preu, Esclat i bon preu Esclat Online, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot d'estalvi fins al 6 de maig. Dues pizzas casa d'imamma Dr. Oetker, una terrina de gelat Häagen-Dazs i un refresc Coca-Cola Zero d'1,25 litres per només 9 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 8 euros amb 51 cèntims.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
prop. La primavera, casa teva altera. Perquè a l'Heroi Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. L'Heroi Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
Del 3 al 5 de maig, regala't un cap de setmana de música, vi i cava al Penedès. Arriba al Festival Ressons, amb The Tietz, La Pegatina, La Dilla Russa, Muixca, Marala, Gemma Humet, Xano Domínguez i molts més. Prop de 30 concerts t'esperen als cellers i places del Penedès. Entrades a ressonspenedès.com.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per a una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Recorda, només fins al 10 de maig, gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues, web i app.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.